El govern balear ha aprovat un decret d'agilització i simplificació administrativa que pretén dinamitzar els sectors de la construcció i el turisme. L'executiu autonòmic calcula que aconseguirà un impacte de més de 3.500 milions d'euros en dos anys i permetrà mobilitzar fins a 31.000 llocs de treball a temps complet. Ara bé, aquest decret no ha estat exempt de polèmica i, de fet, ha rebut crítiques d'entitats com Amics de la Terra o el sindicat CGT i, de fet, des de Formentera s'ha pactat una aplicació limitada a les illes que haurà de passar també pel vistiplau dels Consells Insulars. Alguna de les mesures potser més polèmiques són aquesta autorització per ampliar fins a un 15% la superfície de les instal·lacions hoteleres de restauració i d'oci. Per parlar-ne, comptem amb Napila Costa, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern Balear. Molt bon dia, ben tornada a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
A veure, expliquem-nos quina ha estat, diguem-ne, la pel·lícula dels fets pel que fa a la fabricació d'aquest decret. Vull dir, el govern l'ha impulsat comptant, per exemple, amb el diàleg amb altres actors socials?
Sí, bé, hem de tenir en compte que des de l'inici de la pandèmia hem estat tenint reunions setmanalment en totes les institucions, en tots els consells, ajuntaments, en la mesa de diàleg social, i en tots ells hi havia un denominador comú, que era la preocupació per dues coses, bàsicament. Una, perquè hi hagués una màxima agilització administrativa per aquesta reactivació de l'economia i que, diguem, superar, se'n deien traves, que més que traves era com una situació extraordinària com la que estan vivint, prenguessin mesures també extraordinàries que són limitades en els temps, bàsicament un any i mig, com mitjana, fins a desembre de l'any que ve, precisament per donar més facilitats als sectors econòmics i particulars que vulguin fer, o petits empresaris, que són la majoria de les nostres illes, que vulguin fer algunes reformes i, per tant, puguem reactivar l'economia en aquest sentit.
Pel que fa a l'agilització administrativa, arriba que es podran fer obres sense demanar llicència d'obres i només amb una declaració de responsable?
Sí, és així. Hem previst el que és declaració responsable només en sòl urbà, per tant, no afecta en el sòl rústic, perquè sí, amb una declaració responsable se puguin iniciar, diguem, amb les condicions que estableix el decret llei, se puguin iniciar les obres. Això també hem de deixar clar, perquè ha portat a confusió que una declaració responsable per realitzar unes obres en sòl urbà no vol dir que tu puguis fer unes obres que en una altra situació no serien acordes a llei, és a dir, són obres legals que podràs començar d'una forma més o menys immediata en comptes de tenir que esperar 6 mesos o 2 anys, com se pot arribar a donar el cas.
A més, també el decret ofereix incentius per la millora dels establiments. Es refereix a aquestes avantatges per tirar endavant modificacions, obres o també inclús ajudes?
Sí, bé, hi ha dues coses. Una, els incentius per la millora dels establiments turístics, el que s'anomena l'augment del 15%, que realment no és un augment del 15%, perquè hem de tenir en compte que a dia d'avui ja existeix aquesta norma, que no és només, s'ha posat en titulars els hotels, però sí, no és només aquests establiments turístics, estan parlant de restauració, establiments d'entreteniment, d'esbarjos esportius, culturals, lúdics, que a dia d'avui ja existeix literalment la mateixa norma. El que es diu ara és que en comptes d'aquest augment fins al 10% podrà ser fins un màxim del 15% i amb una limitació temporal, per que dir que és desembre de l'any que ve. I també, com deia vostè en el principi, per el que afecten els consells insulars que tenen competències en ordenació turística, que és el cas de Formentera, de Menorca i d'Eivissa, sí, poden, diguem, reduir aquest tant per cent, donades les seves competències en ordenació turística.
Aquesta ampliació del 15%, a què pot afectar? Ho dic perquè tenim entès que no pot ser pel que fa a l'altura ni pel que fa al número de places dels hotels, per exemple.
Exacte. Això no implica en cap cas cap augment de places i no se pot, diguem, créixer a l'alça, o sigui, en plantes. Podria afectar, per exemple, en el menjador d'un hotel, a un restaurant, que, a més, també ve motivat tot això, entre d'altres coses, perquè mesures de seguretat més estrictes que existeixen ara per mort del coronavirus fa que tingui que haver més espai en algunes dependències, bé sigui entre mobles o bé sigui també quan pugui haver turistes o clients en aquests establiments, també s'exigirà que hi hagi més espai i més distància. Per tant, dic que pot afectar qualsevol espai d'aquests establiments sempre que no sigui a l'alça i en cap cas pot suposar un augment de places, ni turístiques, ni per exemple, en un restaurant no suposa que puguis tenir més clients o més places autoritzades en aquest restaurant.
Així mateix, el decret també contempla la possibilitat que es puguin destinar fons de l'impost de turisme sostenible, la mal anomenada ecotaxa, per actuacions per pal·liar doncs, els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària. En quin sentit es podria invertir sous de l'ITS per pal·liar la crisi social vinculada a la Covid-19?
Sí, això és una altra de les mesures que s'apreveu a la llei i només per enguany, per dins de l'any 2020, precisament per fer front a les despeses que tenim derivades de la Covid-19. Tothom sap que tenim competències, el govern balear, en sanitat i, per tant, bona part de les despeses extres que hem tingut fins ara els sufraga la comunitat autònoma i poden ser des de projectes relacionats amb investigació, que crec que serà més important que mai, sense perjudici que tots aquells projectes que ja estaven presentats i que el govern consideri estratègics se puguin mantenir. La idea, però, que es recullen els decrets llei és que hem de fer una repensada, no només des del punt de vista pressupostari, dels pressupostos en general, sinó també d'aquells projectes que teníem aprovats amb CITS, perquè, evidentment, les circumstàncies en les que ens trobàvem en aquests moments no és la mateixa que teníem fa 3 mesos.
Com han anat les negociacions amb gent per Formentera, que al final han conclòs que era una aplicació, bé, doncs això que passarà també pel vistiplau dels Consells Insulars en molts aspectes?
Sí, bé, he de dir que en Formentera, en aquest cas, amb el Consell Insular de Formentera com a institució, hem tingut una relació extraordinària, amb reunions cada setmana, amb la presidenta del govern personalment i altres, en diferents consellers, segons l'àrea que se tractés. Jo mateix he tingut també reunions amb el Consell de Formentera i amb tots els consells insulars i, com dic, ha estat una relació extraordinària dins de les dificultats que sempre ha gestionar una crisi sanitària d'aquesta magnitud. També he de dir que penso que des del Consell de Formentera s'ha gestionat i s'ha manejat tota aquesta desescalada també, tenint en compte que se va per davant en les fases d'una manera molt positiva, molt assenyada, amb molta implicació de tot el Consell, tant de la presidenta com de tots els consellers, que això també fa que, de moment, sense baixar la guàrdia ni un moment, se vagi evolucionant de forma positiva.
Per cert, dintre d'aquestes negociacions, vostè ha precisat, amb el Consell de Formentera, sap què passa? Que és que la nota de premsa que anunciava aquest pacte no el va enviar al Consell Insular, sinó gent per Formentera, per això li esmentava el partit.
Sí. Bé. Sí. No, també, no, sense cap problema. Jo parlava del Consell Insular perquè des del punt de vista institucional és amb qui hem mantingut les relacions.
Entenem.
Diguem, setmanalment, per suposat també vam tenir converses amb gent per Formentera com a partit, com també amb el Partit Socialista de Formentera, informant-los també tant de descontingut d'aquest decret llei, que és veritat que se va fer d'una forma molt accelerada i ràpida per les circumstàncies en les que ens trobam i per la necessitat en què té la societat de donar una sortida o una resposta a la greu crisi, no només sanitària, sinó també les conseqüències econòmiques que això té.
Bé, a més, en el comunicat de GPRF s'especificava que el que sí que està assegurat és la inversió de l'ITS, de l'Impost de Turisme Sostenible, pel que fa al projecte de l'estany d'Espeix. Això és així? Havia estat en perill, diguem-ne? Havia estat en l'aire aquest projecte?
No, el que passa, bé, com dic, el decret llei és cert que deixen suspens, diguem, la totalitat dels projectes de CTS, a no ser que tinguin, que el govern consideri amb caràcter estratègic, no? Però no posen noms i cognoms, diguem, en els projectes concrets. I, per tant, des de Formentera se demanava que se pogués mantenir aquest projecte de l'estany d'Espeix i va existir el compromís del govern de les illes que així seria, és així, sí.
Bé, d'altra banda, tant GPRF com també algunes entitats ecologistes i fins i tot algun sindicat han criticat, no, que l'impuls de l'activitat econòmica que pretén fer el govern balear sigui al final a base de creixement urbanístic, d'ús industrial i d'infraestructures en sòl rústic, una mica el de sempre. Com ho veu això?
Bé, he de dir que en total respecte, l'opinió només faltaria de totes les entitats, provengui d'on provengui. Primer, que les mesures que s'aprenen són absolutament extraordinàries i limitades amb els temps. Estem en una situació amb una possible caiguda del 30% del PIB com mai hem vist en aquestes illes en els darrers temps. I tercer, en cap cas, repeteix, en cap cas, suposa més consum de territori en el sentit de que ni se preveuen augment de places turístiques, com s'ha arribat a dir, això no és així, i com dic, també ni consum de territori, perquè quan se parla, per exemple, de les declaracions responsables en sòl urbà, això el que fa és, diguem, adelantar el que, per altra banda, tu podries aconseguir a través d'una llicència urbanística, però no és que tu te doni dret a fer unes obres que, en cas contrari, no podries fer, ni que augmenti l'edificabilitat d'aquell sòl urbà, etc. Però, com dic, és absolutament respectable les crítiques i les opinions que venguin de tots els sectors. Faltaria més, ningú té la veritat absoluta, ni el govern tampoc, per suposat. Prenem les decisions en una situació molt difícil, amb el màxim diàleg social. Vull recordar que aquestes mesures van tenir el suport de sindicats i empresaris, a més de diàleg social, que se va celebrar el mateix dia que es va aprovar el decret llei.
Bé, doncs hem escoltat la Ana Pilar Costa, que és vicepresidenta del govern balear, presentant aquest ambiciós decret que pretén, doncs, mobilitzar fins a 31.000 llocs de treball a temps complet a la nostra comunitat autònoma, és a dir, gairebé el 6% del mercat laboral de l'arxipèlag. Per cert, després dels pactes per adaptar aquest decret als Consells Insulars, seguim amb aquesta previsió de que es pot generar aquesta quantitat de sous, 31.000 llocs de treball a temps complet a l'autonomia balear, 28 milions d'euros a Formentera, 250 llocs de treball a la nostra illa. Segueix així?
Sí, bé, això són les previsions que efectivament se van fer des del principi, des del Departament d'Economia, per veure quin impacte econòmic podia tenir aquest decret llei, evidentment. Això ni el resultat és absolut, perquè també dependrà, primer, en aquest cas, de l'aplicació que faci cada consell insular, en el cas dels consells que tenen ordenació turística, com els de Formentera, i en segon lloc també veurem fins on motivarà en aquells empresaris per portar endavant aquesta reactivació econòmica en els seus establiments, o si això també serà un incentiu per activar més el sector de la construcció amb aquelles declaracions responsables en sòl urbà que fa que tu redueixis els terminis que, per altra banda, tardarien més. A ningú se li escapa que en aquests moments de tanta incertesa i inseguretat, evidentment, la gent tampoc se llença de seguida portant davant aquestes, diguem, reformes o reactivació econòmica, perquè són temps molt difícils. Per això, per part de l'administració, el que s'intenta és posar les facilitats necessàries perquè això se pugui portar endavant.
Pilar Costa, vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui un feliç dimecres.
Moltes gràcies a vostès. Fins una altra.